El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Nou i 17 minuts, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres la Maria Sansa, en Pasqual d'Osó, Josep Maria Balcells i també en Domènec Miquel. Molt bon dia als quatre.
Hola, bon dia.
De fet, com sempre, la tertúlia ha començat uns minuts abans. Estàvem parlant del senyor Llarena. La Fiscalia belga rebutja l'entrega a Espanya de Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret. En la vista sobre la demanda d'extradició a Espanya, el Ministeri Públic hauria pres aquesta decisió per errors i defectes de forma. Els tres consellers cessats pel 155 estaven exultants ahir quan han sortit de la seva nova compareixença davant la justícia de Brussel·les. La Fiscalia de la capital belga ha desestimat entregar els polítics a Espanya amb un argument de forma, ja que l'ordre europea de detenció no està basada en cap ordre de detenció espanyola. És un dubte pel qual les autoritats belgues van demanar fa unes setmanes un aclariment al jutge Llarena, que finalment no els ha convençut. I mentrestant, la sala penal del Tribunal Suprem, de la qual és membre Llarena, acusa la justícia de Bèlgica de falta de col·laboració. Els voldria demanar una valoració d'aquesta nova situació judicial en què ens trobem, amb aquest rebuig a l'entrega de Comín, Puig i Serret. Qui vol començar?
Jo crec que la gent de Sanitat Catalunya estarà encantada de la vida que el senyor Comín continuï a Brussel·les.
És ironia, suposo.
Home.
Jo no. La valoració del fet, per mi, és una plantofada, una bufetada més en la manera de produir-se la justícia d'aquest país. Ara, no tota la culpa, m'imagino jo, és del senyor Llarena aquest, perquè jo crec que aquí es vol fer servir una clau anglesa per les pinces. Escolta, porta'm unes pinces i li porta una clau anglesa. És evident que és molt menys precís. Llavors, han volgut fer servir la justícia per una cosa que no està feta a la justícia. Què passa? Que la gent tampoc sap administrar tan bé la justícia si no està feta per això. I si a sobre el que ha d'administrar aquesta clau anglesa pensant que són unes pinces és un manefles, com em sembla que deu ser aquest bon senyor, perquè per ara no sembla que n'hagi encertat gaires, tot i que sigui insigne conciutadà nostre, però sembla que no l'has encertat gaire, doncs si a sobre afegeixes que l'eina no és la que té de ser i el que la manega no és com ha de ser, doncs penso que anem de fracàs en fracàs. Fins on s'arriba tot això? Perquè no pots anar de fracàs en fracàs fins a l'èxit. De fracàs en fracàs vas al fracàs. I aleshores, de fracàs en fracàs, penso que s'arribarà al fracàs internacional, que molt probablement anirà bé perquè les lleis espanyoles, i això ja ho va començar a dir ahir el Sánchez, les lleis espanyoles s'aniran corregint i s'aniran adaptant. Hem volgut fer servir una eina que no era per el que era i hem volgut fer servir un senyor que no està preparat per fer anar aquesta eina.
Més opinions. Domènec, Josep Maria, com
sí,
vulgueu.
Sí, jo sobre el tema de defecte de forma, és una cosa que és molt important a la justícia
sí.
I que realment en els recursos contra les administracions acostuma a funcionar moltíssim. Perquè hi ha una sèrie de funcionaris, diguem-ne, grapelluts, que de vegades l'utilitzen l'instrumental de la pitjor manera possible i aleshores la justícia acaba tombant les coses, no perquè tu tinguis raó, sinó per defecte de forma, sinó perquè els altres ho han presentat malament. I això, mireu, si més no, per exemple, aquí l'Ajuntament de Sant Cugat, recursos contra l'Ajuntament de Sant Cugat, quants recursos s'han guanyat per defectes de forma? Quantes coses s'han invalidat per defectes de forma? I que penso que això, que la funció pública ha de ser bastant més curosa del que és en aquests moments.
Josep Maria, que faltes per aquesta ronda inicial.
Sí, jo diria que tornem a això, el que ha passat a Brussel·les ens porta una vegada més a centrar el conflicte en un tema judicial. I el tema judicial és important en tot aquest procés, però que no ens pot fer oblidar que aquí tenim un problema polític que no s'aborda. I aquest és el tema. Jo, de cara al nyap que ha fet el jutge Llarena, jo penso que és important doncs, de dir que això és una vergonya a nivell doncs, de competència judicial del Suprem i que ens deixa doncs, molt malparats a la vista d'Europa i a la vista de tot. Però més enllà de les formes, jo penso que hem d'anar al fons del problema, i el fons és un fons polític. I aquí no hi ha manera de que ells s'hi atreveixen o que hi vulguin entrar uns i altres. I això, mentre no enfoquem i no clarifiquem el rerefons polític que hi ha en el contenciós entre Catalunya i Espanya, no acabarem de sortir de l'atzucac.
Jo voldria afegir una cosa que fa dies que em ronda pel cap. Tots sabem com són els jutges, i els jutges s'han vist embolicats amb una cosa que ells diuen, els primers són els que diuen, que això és un tema polític i no és un tema judicial. Els defectes de forma, com deia abans el Domènec, a les administracions públiques n'està ple. Però jo crec que és un defecte de forma volgut, perquè entomi qui ha d'entomar el problema, que són els polítics.
Volgut em costa d'entendre, perquè doncs, queda molt desprestigiat el pobre Llarena.
A mi no em costaria res d'entendre, ja ho veurem amb el temps, que sigui un defecte de forma volgut, perquè si t'han avisat dues vegades i no ho repares, no ho endreces, home, jo aquest senyor no el conec de res, però els informes que jo tinc és que ha arribat on ha arribat per mèrits propis.
I que és intel·ligent.
I que és un home intel·ligent. Jo crec que allò, amb tota la delicadesa del món, perquè si els hi dona l'extradició ara, sí que es torna a convertir demà mateix en un tema jurídic.
En la línia del que diu la Maria, sí que jo penso que l'incident que hi ha hagut entre les versions del ministre Montero i de Llarena sobre el tema de malversació indiquen que hi ha una contradicció evident. És a dir, aquí hi ha hagut doncs unes acusacions basades en uns fets que nega el mateix ministeri i que Llarena doncs insisteix. Per tant, aquí hi ha alguna cosa que no lliga en una estratègia que teòricament hauria d'anar de ser convergent, diguéssim, entre el que el govern marca i la justícia també doncs acompanya. I aquí, per tant, doncs estem en un moment... Ara, jo l'interrogant gros, a part doncs de denunciar les males maneres doncs del jutge Llarena i la bufetada que ha suposat això per la justícia espanyola, jo el que em preocupa més és de quina capacitat hi ha de trobar una sortida política al problema.
Bueno, però això és el que ens preocupa des de fa temps a tots. Digues.
Però si això ajuda o això encara... Perquè està clar, les declaracions de Pedro Sánchez... Què voleu que us digui? A mi em va semblar que de dir, si aquí hi ha un problema d'encaix, doncs canviem la llei perquè encaixi.
Sí.
No és la manera de dir, doncs tu enfoquem, és a dir, aquí hi ha un rerefons polític, afrontem-lo. No, sinó trobem la formulació legal perquè puguem doncs avalar aquesta iniciativa, diguem-ne, repressiva.
Sí, sí. Jo no vull fer acudits, però recordo que això ho va dir el Groucho Marx. Diu, si no tiene, no sé què, se la canvio, no se preocupe. Ah, bueno, pues molt bé.
Sí, sí. Sí, sí, però és que el que va venir a dir era això, a veure, si la tipificació que hi ha no encaixa amb el que ha passat, farem una nova tipificació que encaixi amb aquests fets. I dius, hòstia, això és molt fort.
Jo ho trobo fortíssim. Esclar,
no el que deies tu abans, Josep Maria, de dir, a veure, minorarem la llei i ens posarem a nivell europeu. Intentarem fer una nova llei que encaixi amb això perquè puguem castigar això. Bueno, i dius, hòstia, això és com molt preocupant, eh?
Exactament, jo vaig sentir que deia alguna cosa, però com que els talls de veu,
clar,
a vegades
són talls,
té una assessora jurídica bastant bona, diguéssim, el senyor Sánchez.
Segur, segur.
No? I per avui els diaris, les cròniques, ho especifiquen una mica més, eh?
Bueno, avui no els he llegit encara els diaris, però ja ho llegirem.
I de tota manera, del primer que deia del Montoro, jo penso que si ens posem aquí a debatre algun tema científic o algun tema religiós, o algun tema de d'allò, et pregunto, i com ho saps tu això? Com ho sap? I llavors se li desmunta el tio que està fent una intervenció, diu, bueno, això, com ho sap? I així arribes fins al final. A veure, jo crec que el Llarena ha pecat de credulitat. Per què s'ha cregut tots els informes de la Guàrdia Civil? Jo crec que la Guàrdia Civil, que li diu, ha hagut una malversació, no hi ha hagut violència, el que sigui, li hauria de dir, i com ho sap vostè això? Perquè, clar, si el que ha de respondre és el Montoro, el deixa amb el cul en l'aire. Jo crec que qui ha deixat amb el cul en l'aire és més a la Guàrdia Civil que el Llarena. El que passa és que el Llarena ha rebut per crèdul, la credulitat amb un jutge crec que no s'hauria de permetre. Dir-li, com ho sap? Miri, tinc aquestes proves, vale. Però aquí, llavors, fet volgudament, a mi em sembla molt fort perquè posa en joc tota la seva dignitat.
Sí, però ara l'interrogant és la pregunta que es fa avui tothom, és a dir, si hi ha dues ordres cursades pel Suprem per demanar l'extradició, sí, i aquestes no han servit, busquem-ne una tercera. Per comptes
no
de dir, revisem...
Però no crec, sortirà? Clar. Jo crec que no sortirà la tercera. No,
però, vull dir que aquest és la cosa de dir, no, insistim amb la petició i amb el recurs perquè entreguin els que estan fora. I l'altre problema és com repercuteix això en la situació dels que estan a la presó. És a dir, si aquí hi ha un problema doncs, de tipificació delictiva que justifica el que estiguin a la presó encara una colla de polítics o d'exconsellers i tal, si aquí hi ha un interrogant molt gros que no està resolt, dir si això també revisarà o no revisarà. I aquest és... Jo penso que tal com estan les coses i per la reacció que ha tingut el Llarena o el Suprem en aquest cas, més aviat diuen nosaltres mantindrem l'acusació i per tant voldrà
aquí.
Dir aquí i mantindrem doncs a la presó fins al judici els que estan en aquests moments empresonats. I això doncs ens tornem a trobar, és a dir, amb el problema sobre la taula que no resol. I mentrestant, paral·lelament, aquí anem fent doncs, una nova legislatura, obrim una legislatura, també amb una posició radical d'enfrontament que tampoc ajuda gens a trobar sortides pactades.
Quina solució proposaríeu?
Home, si ho fos, si proposéssim si solucions, no. Jo ja seria president del govern.
I jo no.
Ho dic, a veure, ara, ahir conversava amb una persona, amb una amiga meva, que deia, em fa l'efecte que estem en una situació d'empat infinit. És a dir, tant d'una banda com de l'altra, estàs en un 48, bé, és igual, els percentatges tampoc cal traslladar-los, perquè una cosa són les eleccions, una altra cosa és un referèndum, però vaja, aquesta sensació de, vaja, doncs d'empat infinit, que doncs, seran petites victòries d'uns, petites victòries d'altres, etc etc. Com es desencalla aquesta situació, o si ens hem d'acostumar a una situació política, en un context polític, on hi hagi sempre aquesta tensió o aquest escenari on l'empat s'hagi de donar per fet i es basi en petites victòries, en petits avenços d'uns, en petits avenços d'altres, tot i que per ara en les eleccions al Parlament de Catalunya guanya qui guanya.
Sí, però mira, jo penso que, per exemple, deixem la declaració aquesta dels jutges belgues d'ahir, tampoc no ajuda.
No.
Perquè el que hauria ajudat és que hagués clarificat la situació i hagués dit sí o no. Però dir... és que aquí hi ha un problema d'un defecte de forma, això no ajuda, perquè els defectes de forma són subsanables. Per tant, diguéssim, l'estat espanyol podria encara reaccionar i podria fer, i aleshores tornaríem a estar a la mateixa, l'única cosa que fem és allargar el procés aquest, però no el solucionem, no l'acabem de solucionar. Per això que aquestes alegries i això de dir, escolta, ens han donat la raó. No, perdoni, no li han donat la raó. Sí, el que han dit és que fins aquest moment els altres ho estan fent malament, però això no vol dir que vostè tingui la raó. És diferent, eh?
Però ho està fent molt malament, no, el senyor Llarena? Si treballés en una empresa privada, probablement l'haguessin acomiadat, no? Ho dic perquè cada moviment judicial que fa posa els peus a la galleda o li fan posar els peus a la galleda, pregunto, eh? No sé, no sé si és de fora, no?
És
un tema sobre la taula.
Et poso, diguéssim, només un exemple, eh? La persona que va decidir que treia Delphi de Sant Cugat, aquesta persona, diguéssim, era un romà, que va preferir la fàbrica, diguéssim, de Romania a la fàbrica de Sant Cugat. La fàbrica de Romania estava en dèficit, la fàbrica de Sant Cugat els estava produint beneficis. Aquest senyor l'han despedit de Delphi?
No.
L'han ascendit de categoria, m'entens?
Sí, però...
Vull dir que, per tant, això de que l'empresa privada, diguéssim,
doncs
despedeix així, no és veritat.
Si tu tinguessis una empresa i et anés fallant, aquest senyor...
Però és que jo...
O és una maquinària la que falla?
Jo tinc els meus dubtes de què sigui aquest senyor que estigui fallant.
És la maquinària, doncs.
O volgudament fallant, o que sigui una estratègia a llarg termini. Jo sóc corredora de fons, i jo crec que és una estratègia a llarg termini. El que tu deies de la teva amiga, que diu que estem en un empat, com ho has dit?
Empat infinit, una situació infinit.
A mi m'agradaria més que fos com a l'Iniesta, una excel·lència infinita, i no un empat infinit, perquè el de l'empat infinit no ens porta enlloc.
No.
Ni com a país, ni com a persones, ni com a relacions humanes entre nosaltres. A veure, en algun moment algú haurà de desempatar.
I com es desempata?
Pues amb sentit comú i intel·ligència.
Sí, però que... quina traducció té això? Vull dir, el sentit comú, tots estem a favor del sentit comú. Estem a favor del sentit comú, de la justícia, del respecte, d'escoltar, de l'empatia... Del... Però com es trasllada això?
Els que hem estat amb sindicats, i això em sembla que ja ho he dit mil vegades, quan vas a negociar una cosa, i el Pasqual ho sap millor que jo, perquè ell estava a l'altra banda, te'n vas amb 10 temes, i en vols treure un només, eh? I el treus, normalment el treus, perquè pactes, perquè pactes. Si no pactem, no arribarem enlloc.
Jo penso que hi havia una ocasió d'or per poder donar el tomb a aquesta situació, que era la formació de nou govern a Catalunya.
Sí.
I no s'ha aprofitat aquesta ocasió.
Hem estat
cinc mesos donant-li voltes i voltes i voltes per acabar triant un president que realment doncs, la marca no és de conciliació, de negociació, de ponts, de pactes, sinó de dir aquí som nosaltres i guanyarem la batalla. I així no es guanya la batalla, dir, fent-se forts doncs, en contra d'un altre, la confrontació oberta i directa doncs, no porta a resoldre el problema. I aquí jo posaria un interrogant molt gran a la passivitat que hi ha hagut en aquesta dinàmica doncs, de formació de govern per part d'Esquerra Republicana i la CUP, per exemple, que junts tenien més vots que no pas Junts per Catalunya, i en canvi no ho han fet servir encallat i han deixat que tota la iniciativa la portés Carles Puigdemont a nivell molt personal i hem entrat en una dinàmica doncs, d'enfortiment d'una posició frontal, diguem-ne, d'oposició frontal. I això sembla que s'ha perdut una ocasió d'or. Jo no sé si serem capaços de redreçar-ho a partir doncs, de l'arrencada d'aquesta legislatura.
Però Josep Maria, a la llarga, Esquerra Republicana, això la beneficia. No ens beneficia Catalunya, però Esquerra Republicana sí.
Mira, els discursos que hi va haver al Parlament doncs, a l'hora de la investidura no tenien res a veure el discurs del senyor Torra, del discurs del Sabrià, del d'Esquerra Republicana.
El senyor Sabrià se'n fa una mica pesadet.
Però era un to d'intentar trobar la manera de lligar caps i de
cobrir
ponts. Sí, però no això... Mutis i a la gàbia, això no s'ha dit. No hi ha hagut la capacitat i la valentia per dir, escolta, entre tots hem guanyat, no ha guanyat només Junts per Catalunya, han guanyat els partits independentistes. Lo lògic és que pactessin el candidat, la línia de govern, la formació i tal, i no, i s'ha deixat tot en mans d'una persona, no només d'un grup parlamentari. I això penso que és un error polític important i que en traurem, doncs, les conseqüències ja veurem com aniran.
Pasqual, no, que prenies notes, a veure, digues.
No, jo no penso que ningú convoqués eleccions pensant que això s'arreglaria. O sigui, a veure...
El Rajoy que... va dir convocar-les per això, per veure si...
Per a ganar-les, sí, però... ho deien, per a ganar-les.
Exacte.
La senyora Cospedal insistia.
Aquest Bacup va
convocar... I li demanaven a Puigdemont que es presentés, vull dir, que l'incitaven.
Sí. Aquest se'ls pensaven segurs. Clar, ell viu en una realitat completament diferent de la nostra. N'estic completament segur, perquè si no farien tantes tonteries. I llavors aquests van dir, pues, escolta, anem a fer un convocar unes eleccions. Ara els catalans se n'han donat compte del desastre que és tot això. Ara convoco unes eleccions i, cavallo ganador, guanyem nosaltres. Per tant, no crec que es convoquessin aquestes eleccions per arreglar el conflicte, sinó per arreglar-lo des del seu punt de vista. Segona cosa que volia dir, el Turull, el qual el coneixem per haver estat a l'Ajuntament de Sant Cugat, etcètera, etcètera, és molt més pactista que el Quim Torra. El Quim Torra, que jo no el conec de res, pobre senyor, vull dir, no té el plaer de conèixer-me, el Turull, el Quim Torra és un activista.
Ara.
Sí.
Quim Torra és una...
Des del 2007 és un activista. Ah, bueno, des de que el van fer fora del DACSA.
Sí, però és, sí. És, en el que s'està d'allò és que és un activista. El Turull no era un activista. El Turull era un bon funcionari, un bon rellotges. Per tant, esperar que d'un activista surti una persona moderada a mi em sembla una mica fort. I la tercera cosa que volia dir, que estava dient el Pep, diu com s'arregla aquest empat infinit? No ho sé, jo suposo que hem viscut molts segles tots barrejats. Ara tots hem hagut de renunciar a una sèrie de coses. Potser els espanyols arribaran a ser tots republicans i ara haig de dir una botada d'aquestes de la Belén Esteban. Sí, perquè mentre la reina no li deixi fer fotografies amb l'abuela, això al final s'anirà a fer punyetes, tot això. O sigui, si comencem amb impopularitats d'aquestes, estic segur que hi haurà molts espanyols republicans que diran, bueno, mira, fent el camí junts cap a la república, però ja ho podem fer. Fem el camí junts cap a una democràcia més seriosa o més, com vulgueu dir-li, doncs anem a fer aquest camí junts. Jo crec que fent camí junts, doncs s'ha de fer camí no a l'andar. L'empat aquest, assolirem la independència? No ho sé, si tampoc és necessari, si estem tots en comú acord. Si tu ja vius bé, per què necessites? Si et deixen fer el que vols, per què necessites una independència? Quan s'emancipa un, quan està... Putejat, però bueno, està mal dit.
Però és possible aquest camí amb Ciutadans pujant, el PP que no canvia, i per exemple ahir teníem Pedro Sánchez dient que s'havia d'adequar el delicte de rebel·lió a casos com l'1 d'octubre o a una declaració, no sé si va ser declaració en aquest cas, unilateral d'independència. És viable en un escenari espanyol on els tres principals partits, d'això van d'ara Podem i les seves confluències a diversos llocs de l'Estat. Quan veus Pedro Sánchez d'una manera, Albert Rivera ja el coneixem, sí, i el PP també l'hem conegut abans que Rivera, és possible? Hi ha alguna possibilitat que aquest escenari permeti aquest camí junts o aquest desempat en què ningú se senti ni vencedor del tot ni vençut del tot? Jo la pregunto, eh?
Jo a mi m'agradaria que... La meva resposta és la següent. Si això fossin partits seriosos, diria, home, amb qualsevol persona que sigui seriosa ho puc, em puc d'allò. Però és que jo veig que tot això està podrit. O sigui, no estic parlant amb un PP seriós. Ara es veu que el Casado va treure això d'advocat. Però que quines coses més estranyes passen. A l'altre et trobes amb que el d'Alfonso, aquest que ha cobrat uns calés...
Sí,
que...
també ho tenia apuntat aquí.
No, jo ho vull dir-ho, però...
Però això, perdona, però això des d'aquí la Generalitat de Catalunya ho sabia.
Ah, sí?
Això ho sabia, perquè la secretària que tenia el... No, és que no me'n recordo com
la seva directora Macià. Adjunta, no. La Maite Macià també es va embutxacar 9.700 euros segons aquest informe de la sindicatura de comptes.
El que es va morir amb un atac de cor a l'aeroport, el predecessor del senyor aquest, que sí. No me'n recordo com se deia, les seves... Sí. Sí. Es va morir d'un atac de cor.
Sí, no, sang, sí.
No recordo com se deia. Sí. La seva secretària personal era una ciutadana de Sant Cugat. I la van fer fora quan va entrar aquest senyor perquè ella va denunciar que s'estava cobrant coses que no s'havien de cobrar.
El que es va morir del cor o quan va entrar el d'Alfonso?
Quan va entrar el d'Alfonso, la secretària...
David Martínez Madero.
El Martínez Madero.
Sí, sí, és confós.
La secretària que tenia és una persona d'aquí Sant Cugat que la van fer fora quan va denunciar que el jutge aquest estava cobrant coses i hi havia sobres que anaven d'una banda a l'altra. Per tant, tant Esquerra Republicana com Convergència d'aquell moment va rebre aquesta denúncia i el resultat és que la van fer fora de la feina.
No, jo el que et dic, no, tampoc penso que nosaltres siguem uns sants, però que jo veig que tot això està molt podrit. Jo crec que estem en un estat espanyol en declivi i llavors diu el Pep, i això no es pot arreglar? Home, si tots parléssim en sèrio, si tots fóssim d'allò, jo crec que és més fàcil que si som tots una colla de xoriços. Digo jo, no sé.
Jo el que no acabo d'estar massa d'acord és amb la dinàmica que uns i altres, i quan dic uns i altres, sí. Doncs podem posar doncs, noms, s'hagi insistit en una dinàmica, com dir-ne, bipolar, de dir, d'uns contra d'altres. És a dir, la dinàmica aquesta avui està reforçant els Ciutadans, segur, i el PP segurament.
Sembla, sí.
I tal. No hi ha voluntat, ni des de Catalunya ni des de Madrid, de crear espais de confluència amb altres... Es diu de vegades verbalment, hem d'ampliar la base, hem d'aconseguir doncs, que... Però el 47 i el 52... No ens movem d'aquí, no ens movem d'aquí. Llavors, si no hi ha capacitat per ampliar i per fer pactes amb els que estan a les fronteres, i penso, doncs en Podem a nivell d'estatat, els comuns aquí a Catalunya, que hi ha capacitat doncs, per poder completar d'alguna manera o matisar aquest enfrontament doncs, bipolar, no ens en sortim. ens en sortim. I això, Ciutadans, evidentment, que ho està aprofitant i sembla que té una rendibilitat, aquest enfrontament, i el PP, com que està podrit per dins, jo penso que té les de perdre en aquesta confrontació. Però tornem a estar, això, uns i uns altres, i no som capaços de fer ponts per ampliar, doncs,
però,
un pacte.
Però abans algú de vosaltres ho ha dit, hem perdut una ocasió d'or per fer ponts, perquè posant un president que no vol sentir a parlar dels que no pensen com ell, un senyor que ha passat per Unió Democràtica, que quan va veure que allò no li anava es va passar a Esquerra Republicana, i quan va veure que allò no li anava va fer un grup que es deia Reagrupament, home, anem malament, diguéssim, perquè aquest senyor no tendirà ponts cap enlloc. Cap enlloc. I ja veurem quin govern fa. Ja veurem quin govern
sí, que és l'altre, que és una mica un símptoma, el del govern.
Avui, no?
De govern, probablement se sabrà avui, perquè hi haurà ara el que és la cerimònia d'investidura. Per cert, que el govern espanyol no hi assistirà, ho acaba de fer oficial.
Em sembla molt bé que no hi sigui.
Home, però no hem dit que hem de tendir ponts. I em dius que no vols que hi vagi el govern espanyol, en què quedem? I però si, ponts o no ponts?
I si hagués vingut el govern espanyol, haguéssim dit que ens veníem a aixecar.
Però jo dic, tu creus que hi han d'anar o no hi han d'anar? Perquè... Sí.
No, jo penso que és una mesura de prudència per no crear més tensió i més conflicte.
Sí.
Jo penso que està...
Sí, perquè tradicionalment molt... sempre hi ha hagut un representant del govern central.
Aquí
i en canvi
hauria,
aquesta
potser,
vegada...
Aquí hauria, potser, a la plaça de Sant Jaume, algú que els esperaria darrere, no? És a dir, no... Sí. Jo penso que és...
És una mesura
un gest,
de prudència. Jo crec que estem tots una mica d'acord amb això.
Doncs del govern... Probablement hi tindrem presència santcugatenca. Tot apunta que Jordi Puigneró, exregidor de Sant Cugat, podria ser, o les travesses el col·loquen com a conseller de Governació, a més amb una forta presència en aquesta cartera de tot el que és la qüestió digital i de xarxes. I a Territori s'apunta que Josep Rull podria ser nomenat conseller de Territori, però en paral·lel hi hauria la figura de comissionat que s'encarregaria del dia a dia, que podria recaure en el tinent d'alcalde Damià Calvet. S'hauria de veure si el fet de ser comissionat i portar el dia a dia d'una conselleria implica que les responsabilitats que tenen a l'Ajuntament les hauria de deixar o deixar de ser regidor, no sé. És un interrogant, pregunto.
I de passada continuarà l'Incasol?
Pregunto.
No, pregunto, jo també. Que tu preguntes, jo també pregunto. En fi, aquí en aquest país hi ha gent que tendeix a acumular càrrecs. Tendeix.
Jo el que trobo un altre disbarat, perquè estem fent les coses per gestos, nomenar consellers gent que estan empresonada, amb tot el respecte dels empresonats, és una broma.
Però no han perdut els seus drets per ser consellers.
No han perdut els drets, però tampoc tenen capacitat d'exercir...
Nosaltres també tenim drets.
No tenen capacitat d'actuar, d'exercir com a consellers. Tenir un comissionat amb què? Un delegat d'un conseller empresonat? I, home, si ho vols com a gest, està molt bé, jo l'entenc. Però això no és un govern eficient com Déu mana. Vull dir que no... I això és volgudament crear una manera de tensionar les relacions igualment. Dir, qui parlarà a Madrid, el comissionat o el conseller que està a la presó? I el senyor Comín parlarà i gestionarà Salut des de Brussel·les i aquí tindrà el seu comissionat i cobraran tots dos a l'hora de fer la... No. Això és broma, és una altra vegada un gest per la galeria pròpia interna dels grups que volen mantenir l'hegemonia.
El Josep Maria és molt sensat dient que és broma. Jo dic que m'estan prenent el pèl.
És una presó preventiva, Ho remarco. Vull dir que no...
Però presó preventiva, no presó preventiva. En el moment en què se'ls faci la imputació i que comenci, diguéssim, a córrer el judici, quedaran automàticament suspesos. Per tant...
Sí, això durarà 4 dies.
A veure, això és un gest per fer un gest. Però, esclar, a veure, no és un gest cara a la globalitat del país, sinó que penso que és això, que és un gest pels seus.
Pasqual, que volies dir alguna cosa.
Pasqual, no em diràs que tu veus clar això. Un conseller que no pugui anar a la reunió del Consell Executiu...
Sí. Que crec que no, encara no ha arribat el moment d'afluixar.
Quan arriba això?
Bé, ara has fet la pregunta.
quan l'acord està a punt de trencar-se.
Quan parlin el Rajoy i el d'allò, però que a mi m'agradaria saber... ells portaran un guion, perquè no crec que ho portin tot de memòria. Quina serà l'entrevista? Ara fem una abstracció. i es troben el Rajoy i el Quim Torres. Quina serà la primera pregunta? Al medi ambient li preguntarà per la salut, com estàs, vale. Dic jo.
I el temps que fa. I el temps que fa.
I el temps que fa. Però després, quin tema abordaran? Home. Quin tema abordaran? I aquest tema, la segona la consideració és, aquest tema servirà per afluixar aquestes tensions, o encara sortirem d'allà com quan el cop de porta que li va fotre el Rajoy en l'Artur Mas quan li volia parlar del pacte fiscal?
Jo pregunto quin tema no prioritari deixarà de posar-se damunt de la taula. És a dir, quan hi va anar el Mas i quan hi va anar aquí, o referèndum o referèndum, o independència o no independència, si això es posa damunt de la taula,
ja anem malament.
S'ha acabat el diàleg.
Ja anem malament.
Bueno, però hi ha molts altres temes de govern i de...
Que destensarien.
Allò que poden negociar-se. I a la llarga, doncs, deixar obert altres que són uns temes més complicats.
Jo nomenaria mitjancer en Aliceta, que jo crec que aquest és el que té. De què rieu?
Maria.
No, jo estic absolutament d'acord.
Pensava que anaves a dir l'espadaler.
No, no. Això és un...
Sí,
no,
tranqui.
Escolta, va demà amb Aliceta.
Jo estic absolutament d'acord amb que Aliceta seria un... Que t'he provocat
ara una mica. Ho sabia, eh? Ho sabia.
M'has provocat.
La tenia guardada aquesta. Per no, ai, no, perquè clar, poses la televisió, veus Aliceta, i darrere l'espadaler, no?
Sí, sí.
A l'hemicicle. Perdona, Maria, que t'he tallat.
No, jo he tallat...
No sé si t'agrada tant l'espadaler.
Jo he tallat el Pasqual. Jo no tinc res en contra ni a favor de l'espadaler, perquè no el conec de res, diguéssim, però...
Has esquivat bé,
sí que
aquí,
conec, sí que ja conec Aliceta, sí que conec Aliceta i sé que seria un bon negociador.
Clar, diria, mira tu, vine aquí al mig i anem a buscar coses que dius... Clar, és el que dius tu, si la primera cosa que posen sobre la taula és una cosa que no és inassumible...
Per una de les
parts. Perquè és o todo o nada, està embarassat o no estar-ho, d'allò. I s'han de veure matisos d'aquests que puguis... Mira, d'això amb el 80 tu i el 20 jo, o coses d'aquestes. I llavors seria el moment de destensar, i quan podríem passar totes aquestes coses que esteu dient. Mentre no destensem, és impossible. I com es pot destensar? Havent-hi una colla de gaus per allà, que encara l'apreten més, perquè el Rajoy, pobret... Jo crec que d'allò ens...
Escolta,
els ciutadans aquests mal...
La meva por, la meva preocupació és que hi hagi una estratègia, i això s'ha escrit i s'ha dit i s'ha especulat, de que aquest govern sigui tan provisional que vagi només doncs, a portar les coses, mantenint la tensió emocional fins a un moment d'unes noves eleccions que coincideixin amb els judicis dels empresonats. I per tant, doncs, el caliu ciutadà i social sigui prou potent per poder tornar a convocar eleccions i fer majories absolutes per acabar-ho doncs, de rematar. Si això anem aquí, continua l'enfrontament i, escolta,
sí, no
per llogar-hi cadires, no?
Escolteu, que com podrem tractar aquest tema durant molts més dies, em sembla que fa dies que el tracteu, us volia preguntar, fa ja aproximadament uns 15 dies que s'ha posat en funcionament la zona verda d'aparcament a Sant Cugat, que genera... Ui, Domènec. És que això és una cara que m'agradaria poder-la haver-la gravat.
No, jo la faig servir.
No.
Veig, la faig
a veure, us explico. És un dels temes que jo almenys he detectat que xarxes socials i diversos d'aquests àmbits tecnològics ens està aixecant més polseguera a àmbit local. Hi ha opinions de tot, és a dir, pots trobar des del ferm defensor a qui diu que, vaja, que les tornaria a pintar de blanc o de blau, i m'agradaria saber la vostra experiència, si és que en teniu, o jo que sé, algú de la vostra família, algun veí, algun fill, algun net, si considereu doncs, que està funcionant, no? Ja sé que són opinions personals, que tampoc es poden elevar a categoria i que hi ha 25.000 casos particulars, però ja que esteu repartits pel territori i camineu i passegeu i així, segur que teniu alguna opinió formada o almenys heu detectat algun estat d'ànim. Ho vaig preguntant a tots els tertulians perquè m'agrada saber veure què en pensen.
Jo tinc l'experiència d'un fill meu que viu a Vullpelleres i està emprenyadíssim amb aquesta mesura.
Un emprenyat, apunto.
Sí, i perquè forçosament té tres criatures, una de molt petita, i per moltes coses de gestió ha de venir a Sant Cugat al centre. Llavors es troba que doncs, està tot en verd, tot verd. I aquí doncs, ha de pagar i no troba manera d'aparcar el cotxe, ni com, és a dir, com a resident de Sant Cugat té uns privilegis, però molt econòmicament molt reduïts, no? I per tant, doncs, es troba discriminat, simplement. I per tant, la solució de l'aparcament al centre no ha acabat d'estar resolt amb les verdes, amb el l'aparcament verd.
Més opinions?
No, jo, la meva opinió és que jo no, ni l'utilitzo, ni la tinc a la vora, ni la faig servir per res. Normalment per Sant Cugat, ja ho he dit altres vegades, vaig a peu i el cotxe el tinc tancat en un pàrquing. O sigui que no he tingut cap necessitat fins avui d'utilitzar.
Però coneixes algú del teu entorn
no,
que el necessiti?
No,
que...
perquè tots els meus fills estan aquí al costat en plena zona verda, però tenen pàrquing propi. I si surten, doncs fan el mateix que jo per Sant Cugat. Van a peu i per anar a Barcelona agafen el cotxe. Francament, no,
jo,
no puc
la,
opinar.
La meva opinió és que les primeries qualsevol canvi, sigui de direcció, de sentit del carrer, sigui del que sigui, no és ben rebut per la població. Qualsevol canvi. Això tots els ajuntaments ho sabem, perquè 2 anys abans d'eleccions no fotis gaires aventures de canvis de carrer i de canvis d'aquests.
Nosaltres una zona peatonal ens va costar l'alcaldia.
Està parlant la veu de l'experiència.
Les accions polèmiques el primer any o segon de mandat, com a molt tard.
Com a
la
molt
gent
tard.
Se n'oblidi. No, no, és un consell. Sí, sí, vaja, sí. Donaria. Home, sí, sí. És una,
jo també el
la vostra experiència i la vostra. Vull dir.
És el que t'estic dient. Per tant, que és rebutjat per la gent, això segur. Segona cosa que volia dir. Què es vol superar amb les zones verdes? Què es vol superar? I a la zona verda no és un invent, no és un invent del Damià Calvet o de la Mercè Conesa o d'allò. És una cosa que ja està implantada. A on està implantat funciona? No ho sé. Jo el que penso és que jo tot el que he sentit fins ara... O sigui, Sant Cugat, a més, és un tema... Sant Cugat és diferent de Barcelona, per entendre'ns així. Una vegada, un arquitecte d'aquests, que no sé quin era, va agafar una quadrícula del plano de Barcelona, a escala... humil, una quadrícula de cara de Sant Cugat, a escala humil, i la va posar una sobre de l'altra, i resulta que les distàncies de Sant Cugat, que ens semblen insalvables, a Barcelona ens sembla que està al costat. És a dir...
Que són dues, una parada de metro, dues, com a molt?
Com a molt.
Com a molt.
I llavors dius, ostres, tu, doncs sí que estem a la vora, però que tu veus aquí a Sant Cugat, com estem tan mal acostumats, resulta que ens sembla que és llunyíssim, que allò no sé què, no sé quantos. I l'última cosa que volia dir, per tant, no sé si la fórmula zona verda Barcelona és la mateixa que la zona verda Sant Cugat, això no ho sé. I l'última cosa que volia dir és que això d'agafar un pàrquing gran i un autobús llançadera, nosaltres no hi estem acostumats. No sé si ens acostumarem, no hi estem acostumats. Bueno, crec que no hi estem acostumats. I bueno, podria posar algunes de llotges, alguns exemples, però penso que és així. És a dir, és arriscat posar la zona verda, hauríem de fer una mirada, de fer una campanya dient amb això, vostè pensi que ara té pàrquing aquí o té aparcament allà, una campanya molt forta, i no ho sé, i observar i estar disposat a treure-ho.
Domènec, tu com ho veus?
A veure, jo penso que això és una cosa que ha d'anar evolucionant, eh? És una cosa que ha d'anar evolucionant. Un dels primers problemes que hi ha hagut han sigut les màquines. Que les màquines no funcionaven prou bé, sí. Diguéssim, els primers dies...
S'ha de ser enginyer.
Sí, bueno, el que vulguis, però, diguéssim, jo només vaig poder posar, diguéssim, per una setmana. Vull dir, llavors, com que deixes el cotxe allà per una setmana, llavors hi estàs 8 dies, i al cap de 8 dies ja et trobes la nota, diguéssim, de que, que no ho has posat. I dius, hòstia, perdona, vull dir, és que... Sí, si has d'anar-hi cada dia és una cosa, i si no, diguéssim, doncs és més complicat. Hi ha coses d'aquestes que són... t'hi has d'acostumar, hi ha badades, etc. Els primers 2 dies, et puc assegurar que és una fina mascarenyes, a primera hora del matí, a les 9 o a les 10, d'això, no hi havia ningú, sí. Perquè la gent havia anat a treballar, però no hi anessis a les 8 del vespre.
Ja.
Perquè si tu arribaves a les 8 del vespre i volies deixar el cotxe, era impossible, fossis o no fossis veí. Per tant... funciona la zona verda? Bueno, potser segons quines hores sí, potser segons a quines hores no. Vull dir, al vespre, si resulta que la zona verda s'acaba a les 8 i aleshores doncs, hi ha tota aquesta gent que baixa al centre a fer una cervesa, doncs llavors ocupa la zona verda, diguéssim, dels veïns, i llavors el veí tampoc pots aparcar. I aquesta és la realitat. I ara ho he notat més perquè com que aquests dies hi ha el meu fill aquí, el que està, diguéssim, a Amèrica i tot plegat, doncs i llavors jo li he deixat el graig perquè, vull dir, doncs ell va amb 2 criatures i és més fàcil, doncs a mi em toca aparcar al carrer. I llavors, esclar, aquest aparcar al carrer et dones compte d'una sèrie de problemes doncs, que existeixen, que mira, que si tens el teu pàrquing, vull dir, no sé, te'ls oblides i no això, no? Però ara que has d'aparcar al carrer, dius, home, doncs sí, no...
El que passa que aquí, és un tema que ha sortit altres vegades, que el que no hem fet mai des de l'Ajuntament de Sant Cugat, mai, des del 79, és programar pàrquings dissuasoris que no siguin de pagament al centre. I això no es fa d'un any per l'altre. Això, com deia el Pasqual, sí que s'havien fet estudis, però mai s'havien arribat a posar a la pràctica. Però això vol temps, vol pensar en quins pàrquings dissuasoris. I el pàrquing dissuasori potser aquí al pàrquing de la mina podria ser un, o no ho sé, perquè arribes pràcticament al centre. Però això no, aquest exercici cap membre s'ha posat a la pràctica.
Però, Maria, a l'estació de Volpelleres hi ha un pàrquing dissuasori de 250 places que està tancat, perquè n'hi ha dos de pàrquings, un de 150 i un de 250.
És el monestir jo, i hi ha molt de tram.
Però hi ha un tren.
Un tren?
Hi ha un tren.
Deixar el cotxe, agafar el tren i arribar esperant. Ah, no triga l'hora, vull dir, mira el temps que trens, que necessites per anar...
Hi ha un bus llançadera,
els trens que passen per allà,
també,
passen a cada 10 minuts com a màxim,
Cada quart d'hora.
És un tema complex, a més, cada vegada que parles amb algú, com cadascú té el seu context familiar, personal, laboral, doncs, clar, cap solució, vull dir...
Vull dir, jo no ho necessito, perquè no, vaig a peu i tinc el pàrquing a casa.
El que passa que sí que és cert que a Sant Cugat estem acostumats a agafar el cotxe una mica, abans ho deia el Pasqual, perquè, si no, a davant de casa el Pasqual, a les 8 entre les 8 i les 9 del matí hi ha un embolic de cotxes de gent que va deixar els nens a l'autobús. No, agafa el cotxe per anar a deixar el nen a l'autobús. Vull dir que de 8 a 9 del matí en aquest poble no se pot circular.
És molt difícil.
Escolti, ho hem de deixar aquí. Josep Maria Balcells, Domènec Miquel, Maria Sansa i Pasqual d'Osor, moltíssimes gràcies i ens veiem dijous que ve.
I celebro que ara ens veiem sempre amb tu.
Home, jo encantadíssim de veure-us els quatre i, Pasqual, especialment amb tu.
Molt bé.
Que vagi bé.
Gràcies.
Molt bon dia.
Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you...